Sant Cugat a Fons ho fem amb una secció que es va estrenar de la mà del Dani Aguilar fa 3 setmanes, però que avui només tindrem amb nosaltres el Pau García. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Comencem avui, l'altra setmana vam parlar de la Mola, aquesta excursió tan típica que jo no he fet mai, i que en principi hauria de fer tothom, menys jo. Avui no anem gaire lluny, tampoc. Anirem aquí al costat. A vegades sempre tendim a mirar molt lluny quan volem marxar.
I ens perdem les joietes que tenim ben a prop de casa, perquè són joies, de debò.
I parlem moltes vegades de la Mola, que està dintre del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, i l'Obac.
I l'Obac?
L'Obac no és només un complement al nom, sinó que també és una zona que val la pena veure.
És una bona serra i grossa, que és la veïna, tot just com deies, de Sant Llorenç del Munt, i que, com que té la Mola al costat, que és el cim més alt, queda bastant oblidada, normalment. Sempre hi podem trobar alguns excursionistes, però el volum de gent que hi passa per allà els caps de setmana és molt menor que el que podem trobar a la Mola. I per això us vull recomanar algunes excursions de la Serra de l'Obac, perquè val la pena fer-li una visita, dues, tres, i les que facin falta, perquè com que està a prop, s'hi pot anar molts cops.
Fem-nos una idea per qui no sàpiga com s'hi arriba, no tant d'on és, perquè més o menys genèricament tots més o menys podem tenir la idea, però, per exemple, per acostar-nos a aquestes excursions, per on hem d'anar?
Depèn d'on vingueu.
Contem que sortim de Sant Cugat, eh?
Si veniu de Sant Cugat, doncs hauríeu d'acostar-vos fins a Terrassa, i un cop a Terrassa agafaríeu la carretera de Matadepera, i jo us proposo tres llocs de sortida. Us proposo des de la casa de l'Obac, que un cop a Terrassa hauríem de sortir cap a la carretera de Rellinars, i al quilòmetre 10, tot just en el coll, trobem la casa nova de l'Obac. Des d'allà és un dels punts de sortida. Després trobaríem l'Alzina del Salari, que està al quilòmetre 11 de la carretera que va cap a Mura, que és una altra que hem d'agafar, cap al coll d'Estanalles, al quilòmetre 11, Alzina del Salari. I després, també la mateixa carretera, però una miqueta més avall, al quilòmetre 9, trobem la Masia de la Barata, que també és un altre dels punts d'accés a la zona de l'Obac que us descriuré a continuació, que és una de les més normals, també, la Barata.
Mm-hmm. I com és aquest massís de l'Obac? Com és aquesta serralada?
Bé, no es diferencia gaire del que és el Sant Llorenç del Munt. Segueix sent el conglomerat de sempre. Tenim els alzinars, tenim els roures, tenim molta pineda, però més enllà d'això és calcat el seu germà veí, i en aquest sentit no es diferencia gaire.
Sense gent, però.
Com?
És com el del costat, però sense tanta gent.
És sense gent, sí. Sense més gent. Bueno, és més salvatge. De fet, sí que té una vessant més salvatge. Depèn d'on anem, de Sant Llorenç del Munt, si anem cap a la part de les Fogaroses i tal, que no n'hem parlat, però que és molt interessant. I també és molt salvatge. Però en aquesta, sí que aquesta vessant més meridional, perquè l'Obac també és gros. No, aquí compta, perquè sempre pensem que l'Obac, el germà petit, també s'extén de la mateixa manera fins a Mura, fins a Talamanca, per tant, és gros. En aquesta secció, però, ens fixem en la part meridional, que és la part més cap al sud, que és la que s'acosta més a Terrassa. De fet, podríem accedir sortint caminant des de Terrassa. Jo ho he fet diverses vegades, passa que ja és estar-hi una bona jornada, 6-7 hores, però bueno, que accedint des d'aquests llocs que hem dit, doncs són jornades curtetes, poden ser 3-4 hores, molt aptes per gent que es vol llevar tard un cap de setmana, esmorzant a les 11 i es van allà a les 12, els domingueros,
Sí, home, això, escolta... Quan
ells siguin els domingueros.
Exacte, són els que... Si esmorzen allà i s'emporten els residus que generen, molt benvinguts.
Cap problema, que siguin molt benvinguts tots. Llavors, en aquest cas, us proposo unes quantes sortides, unes quantes excursions que voren els 10-15 quilòmetres, trobaríem en aquest parèntesi, i entre els 500 i 700 metres de desnivell. Per tant, són excursions bastant aptes per tothom. És a dir, si no les volem fer corrent, si les fem caminant, en principi tothom hauria de ser capaç de fer aquestes distàncies i aquest desnivell. Sempre, bueno, no subestimant, tampoc.
Són propostes, per dir-ho d'alguna manera, per fer en família, també, per exemple.
Sí, sí, sí. La zona és molt bona per anar en família.
Els nens crescudets, una mica crescudets, perquè 10 quilòmetres per un nen ja ha de ser una mica més... Però en família em refereixo una mica més grans i joves.
El que és bo d'aquesta zona és, com et deia, que hi ha molts llocs, molts punts d'interès a visitar, i un se la pot allargar o escurçar amb el seu gust, amb les seves necessitats. Per tant, si anem en família, ja et dic, és molt bo el lloc perquè són camins molt fresats, estan molt ben indicats, hi ha zones obertes, amb molts paisatges, que els nens sempre es poden captivar, no?, per aquests paisatges, i les zones no són difícils d'accés. Hi ha alguns punts que sí que et puc dir que són més difícils, que li donen aquest punt més picantó cap a aquesta gent que vulgui grimpar o que vulgui escalar una miqueta, no?, però en general són aptes per tothom i és un lloc kids-friendly, no?, diguéssim.
M'ha agradat molt aquest, això del punt picantó de les rutes, eh? Sí. Si estàs dins ganes una mica de...
Però sovint són els nens mateixos qui et demanen això. Sí, això sí que com a monitor que he estat, si ara parlo ja la passant personal, com a monitor que he estat, als nens els agrada molt el que no siguin excursions planes, el que no siguin excursions de caminar. Els nens se'n cansen de caminar. El que més els agraden és escalar una miqueta, grimpar pels arbres, que hi hagin quatre pedres i jugar amb aquestes pedres per allà. Al final és trobar aquest punt picantó que acaba agradant més als xiquets que no pas a nosaltres, no?
Mm-hmm.
Però bueno. Llavors, el que et deia era aquestes excursions, no? La zona és gran, però bueno, s'hi pot accedir des de diferents bandes. Els punts d'interès que et deia són el cim, el tercer cim més alt del Parc Natural, ara ja sí que parlem de Sant Llorenç del Munt, i l'Obac. Tenim el tercer cim més alt aquí, a l'Obac, que és Castellsapera, amb 955 metres d'alçada. Aquest cim és molt interessant i molt bonic. És una forma de castell que s'alça així de sobte, molt sobtadament, que té dos accessos, tres accessos. El primer és venint des de la Barata, agafant el petit recorregut, el PR, i et poses cap a dins, com si volguéssim tirar cap al turó de la Pola. Llavors allà fas una volta bastant... Que si vens de la Barata és una volta bastant bèstia, i si vens de l'Alzina al Salari ja vas directament pel camí. Passem una roca muntada, passem alguns passos que són una miqueta més aeris. Aquí sí que potser compta amb els nens, que sense pera no seria la millor opció, però sí que és molt bonica la ruta d'accés, la normal. Estem parlant de la ruta normal. Fas una volta per tot el cim i vas a buscar la debilitat que té com una canal plena de branques, d'arbres, que acabes fent el mico una miqueta per pujar-hi. Al final, una grimpadeta. Val molt la pena perquè les vistes des del cim de Castellsapera són molt boniques. Tens tot el massís de Montserrat, es veu tot el Montseny. Si el dia és clar, es veu el Prepirineu, el Pirineu nevat, ara que acaba de caure unes nevades, sí que segueix nevant sense varar. Doncs és un paisatge prodigiós. És un mirador 360. És preciós.
Doncs, de vegades són aquestes coses que no ens plantegem que tenim tan a prop i que potser no són tan conegudes. Aquest tipus de cims són relativament... n'hi ha bastants per Catalunya, d'aquest això que ens en forma de castell, que és una roca que puja de cop, que sembla un flam, mm-hmm, també.
Sí, sí, que s'infla de cop i dius com ha sortit això.
Com ha sortit això d'aquí?
No, sí. No és ni xoc de falles ni res.
I el més curiós és que a dalt són ben plans.
Això sí. Que, però no passa una cosa, que no soc geògraf, per tant no
puc
explicar-li.
No, t'estava comentant des del punt de vista de rutes, que jo n'he vist uns quants d'aquests, és curiós.
Que hi ha miradors i comarcals, que n'hi ha molts. De fet, hi ha un home que porta un blog que es diu Pas a Pas, no sé si el voleu consultar, està molt bé també per família, i es dedica a anar als sostres de comarcals. I són pics més o menys baixets, d'un atractiu que a nivell muntanyístic doncs, no són molt atractius, però que sí que són curiosos de veure i que fan formacions que un no s'espera sovint.
Clar, per exemple, plantejar-se on és el sostre del Segrià també és, no seria... Clar, no és allò que segurament no sigui una cosa per escalar, no? Però bueno. Tot depèn de la comarca. Bé, tornem al massís de l'Obac. Què més hi podem trobar?
Bueno, seguim, si vols, amb el Castellsapera, perquè jo és que insisteixo perquè és un cim molt bonic, cal veure'l.
M'estàs convencent per anar-hi.
No només la Mola, Castellsapera. De fet, m'agrada més el Castellsapera que la Mola, fixa-t'hi. I Castellsapera té una aresta molt interessant i molt divertida de fer pels que ja es mouen més amb el terreny d'escalada. Es fa sense cordes, tranquil·lament, i és agafant la mateixa ruta normal. Hi ha un moment que et fiques cap a la vessant nord-est, diguéssim, i no es veu el camí, no és cap camí fredat, veus la paret, és com aquesta roca descomposta, que Sant Llorenç és bastant descompost, aquest conglomerat que, a diferència de Montserrat, que és molt compacte i es deixa escalar molt bé, bueno, depèn de la zona, a Sant Llorenç s'ha d'anar bastant més amb cura a l'hora d'escalar-los. Llavors agafes aquesta paret, la puges grimpant i arribes a un arbre. Aquest arbre el passes i et fiques ja encavalcant el que seria l'aresta, la carena de Castellsapera. i el vas pujant per l'aresta, hi ha uns quants passos aeris, hi ha una miqueta de diedre, i al final tens una grimpada que sí que és agafar un arbre i força de braços. Per tant, si no us veieu un cor, no us hi fiqueu, però si escaleu i sou avesats a aquesta disciplina, proveu, perquè és una manera de pujar un castell sapera diferent, no? A mi m'agrada bastant aquesta excursió. Llavors, més enllà d'això, hi ha altres llocs característics dins l'Obac, que són el Paller tot l'any, que és un altre flam, com has dit,
sí, en aquest cas
molt petitó, i el Paller tot l'any és una denominació que es dona a aquestes formes geogràfiques, i això sí que ja és com més universal, bueno, aquí a nivell nacional, no? Hi ha bastants pallers de diferents llocs, els pallers de tot l'any, va. Són uns quants diferents.
He de dir que això del flam, parlaves abans de l'experiència personal, anava a explicar una de meva. Jo vaig néixer en un poble que té un cim molt similar, que es diu Orís, que el castell d'Orís, que és així, literalment. I un any, per festa major, la portada del programa de Festa Major era literalment un flam de veritat. La foto d'un flam. Per tant, sí, la imatge me l'han induït, no és que me l'hagi imaginat ara mateix.
Jo crec que tothom té el seu flam ben a prop de casa.
Exacte.
És només qüestió de buscar-lo.
Catalunya, país de flams.
Doncs exactament, també podem pujar aquest flam, que és el paller de tot l'any. Hi ha una escalada molt antiga, ja no està ressenyada cap llibre. De fet, falta un llibre en general que reculli les escalades de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Són escalades molt antigues les que es fan, i per tant no, ja s'ha perdut la tradició d'aquí d'escalar-hi. Ja són quatre puretes i quatre veterans els que segueixen escalant aquí. Sí, tal qual.
Aquest és molt, molt gràfic, sí.
Llavors també tenim la Roca Salvatge, que la Roca Salvatge és espectacular. És una meravella de la geografia de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, de l'Obac, en aquest cas, disculpeu, i és una roca que surt com si fos el casc d'un vaixell, no me'n recordo com es diu
la proa.
La proa, exacte. Doncs com una proa de la muntanya, surt i es fica cap endavant, trenca el cingle sencerament i es fica cap a la vall de l'Obac, que d'entre la casa de l'Obac i Castellsapera. Hi ha una vall molt pronunciada, que és la que s'extén fins a Rellinars, fins a Vacarisses, i en aquesta vall, doncs, que és molt humida, molt, molt profunda, hi ha un parell o tres de canals que s'aixequen fins al que és el Castellsapera, en aquesta alçada, en aquesta cota, que està tot bastant pla. Llavors, per accedir a la Roca Salvatge, us recomano dues canals, que sí que en aquest cas aniríem des de la casa de l'Obac, no des de l'Alzina, no des de la Barata, no, des de la casa de l'Obac, des de la carretera de Rellinars. Aparcaríem al costat, que hi ha bon aparcament. També, si anem molt tard...
Potser no tan bon aparcament.
Haurem d'anar... Bueno, haurem de fer una miqueta la tècnica del ping-pong, no? Aquest de ficar el cotxe en ping-pong. Però bueno, d'allà se surt, baixes fins la font de la Portella, passant pel Turó Roig, que és una formació, bueno, bastant divertida, és molt rogenca, ja ho diu el propi nom. Baixem a la font de la Portella, i aquí, que és on normalment es quedaria tota la gent fent les excursions matinals aquestes amb els nens, doncs nosaltres no, nosaltres seguiríem cap endavant, cap a la font del Llop, cap a la canal del Llop, i cap a la canal del Solitari. Són dues canals que pugen dretes, aquí ja sí que s'ha de tenir unes bones cames, pugen dretes, són ombrívoles, són humides, fan certa por si anem sols o si no estem avesats. Compte, perquè el camí no és molt perdedor, però sí que a vegades està poc fresat, o si ha plogut, doncs hi ha aquella aura especial de...
Ah, picantó, eh?
D'on estic. Hi ha vegades que pots arribar a escoltar sons i ocells que dius, això sembla de jungla, no? Literalment. I llavors la puja directament fins a dalt, i la Roca Salvatge és aquest morro que surt cap en fora i hi ha un parell de petites grimpades i està molt bé, de bo que és un bon mirador també cap a Montserrat, cap a Rellinars, cap a la casa de l'Obac. A mi és un dels cims que més m'agrada. I després ja podem trobar, doncs, tot un seguit de cims que no ens els acabem. El Turó de la Pola, hi ha llocs també d'interès com són els Hostalets del Daví, la Font de les Cantarelles, els Pous de Glaç, que és on antigament els masos del voltant feien glaç. Eren uns pous que veiem com una cúpula, que és l'única part que veiem, feta de totxana, de pedra, i hi ha una reixa, i dins la reixa és un pou en profunditat, i allà es dedicaven a fer glaç per poder mantenir els aliments, no? I és un punt interessant. Hi ha bastants pous de glaç distribuïts pel que és la Serra de l'Obac i per Sant Llorenç, passa que cal trobar-los, no? És aquest ingredient d'anar buscant les coses que té, no? Aquestes curiositats.
Mm. I em deies que tot plegat, aquestes que ens has proposat avui, més enllà del, segurament, has explicat aquesta via del Castellsapera, que millor no acostar-s'hi si no sabem el que estem fent, En general, totes són això, per fer en un matí, no? Et lleves a les 9 o a les 8, millor que a les 9, sempre, i a les 7 millor que a les 8, també quan has d'anar a fer aquestes coses, i entenc que amb una horeta de cotxe, com a molt, pots arribar al començament del camí, per tant, 4 horetes de 9 a, no sé, no, comptant-nos el meu, a 1, i has acabat el... i te'n pots anar a dinar a casa, no?
I pots anar a dinar a casa, passa que... ja que surts el cap de setmana, escolta, porta't un entrepà ni que sigui quatre fruits secs i aprofita i menja allà una miqueta i quan arribis a casa ja faràs la paella o el que vulguis.
Exacte, però sí, sí que
és fàcil d'organitzar, és a dir, la logística aquí és senzilla, és buscar 6-7 hores comptant el cotxe i comptant les parades i tot que vulguis prendre't, però això 6-7 hores d'un dissabte o d'un diumenge i hòstia, tens un migdia ben fet. Ben fet, sí, sí.
Sí, com a mínim has estat a la natura i segurament estàs guanyant punts per reencarnar-te en alguna cosa millor. De totes maneres, dèiem això, hi ha tres accessos. Hem quedat a la casa de l'Ubac, l'Alzina del Salari i la Barata, per tant entenc que no són difícils de trobar tampoc aquests accessos.
Estan senyalitzats també a la mateixa carretera.
I en aquest cas jo em plantejo ara, des d'un punt de vista d'algú que no està acostumat a fer aquesta mena de rutes... I sí que és veritat que li pots dir sí, home, al fons a la dreta, gira allà en un arbre. Com ho pot fer aquesta persona per assegurar-se que va en el camí correcte, no perdre's? A més, en zones que potser... A veure, quan has de fer una ruta en concret on hi ha un GR o un PR, és fàcil de seguir, però en un camí que no està senyalitzat, què recomanes tu per a algú que no...
Jo ho torno a dir, ho vaig dir a la primera entrega...
Jo insisteixo, totes les vegades que...
Sí, jo encantat d'explicar-ho. Però és el fet que oralment, per ràdio, costa molt d'explicar com fer una ruta. És a dir, jo dic la part meridional, dic aquesta canal, dic... Això, sisplau, preneu-ho com un lloc per prendre idees o d'on treure aquestes excursions. Però si les voleu arribar a fer, mireu pàgines de rutes, com pot ser Wikiloc, que és la que recomano més per aquestes zones d'aquí. Si anéssim a alta muntanya ja no la recomano tant, però per el que és el prelitoral està molt bé.
Per què? És que ara tinc els dubtes, perquè Wikiloc és com la Bíblia per molta gent. Per què per alta muntanya no és tant?
Perquè per alta muntanya les condicions són molt canviants. És a dir, pot haver-hi neu, pot haver-hi esllavissades, pot haver-hi boira que t'ho menja tot. I el Wikiloc està bé, sí, sempre hi ha rutes que estan ben marcades i de gent que les ha fetes i que té experiència. Passa que Wikiloc també és una font on hi ha molta gent experta. És a dir, gent que va a la muntanya, sí, però que no té aquesta experiència necessària per estar a l'alta muntanya i dir aquesta és la ruta i és la que és i no m'acabo d'inventar jo i us he ficat per un lloc que no tocava.
I potser aquell dia les condicions eren suficientment bones per passar per allà, però un altre dia no ho són tant.
Jo per alta muntanya recomano sempre un bon mapa, el Wikiloc si vols, sí, però un bon GPS, ja també pel que és el peritoral també, eh? És a dir, un bon GPS, un bon mapa... i orientar-se una miqueta amb els dos. És a dir, si en el GPS podem ficar la ruta prèviament, que la podem treure de Wikiloc, la podem treure d'altres plataformes, com Strava, com el Zonea, no me'n recordo, és que hi ha moltes aplicacions,
sí.
Moltes plataformes per treure aquests tracks, no?, que el diuen, que es portes l'arxiu de l'ordinador, el poses en el GPS, ja sigui amb el rellotge, ja sigui dels que són més totxos, i allà el vas seguint. Pot seguir la fletxa o pot ser simplement que et segueixi la ruta. I amb un mapa, per sempre, per si hi ha una falta d'orientació, per si no hi ha cobertura, per si ens queda sense bateria el GPS. Però és això, és mirar-se bé la ruta i planificar-ho ja. No dir un... Ah, si escolta que per aquí s'hi pot anar, anem-hi. No, sempre una planificació anterior. La logística és important a la muntanya. Mirar que hi hagi una bona meteo, mirar que les condicions estan bé... Encara que sigui aquí a Sant Llorenç del Munt i l'Ubac,
Sí. Et pots endur un ensurt en qualsevol... Encara que sigui una cosa que fas cada dia, et pots endur un ensurt igualment.
Jo no exagero, m'he estat a punt de quedar un parell de cops tirat i tieso enmig de Sant Llorenç del Munt per perdre'm. I el fet de no portar un mapa, de no portar un GPS i dir, no, és que era per aquí. Doncs m'he estat a punt de quedar tirat. Per tant, sempre portar una referència cartogràfica, una referència visual per saber cap on hem d'anar i si ens hem perdut que ens porti a tornar cap a casa. Perquè molts GPS ara els que porten també és aquest tornar de casa, no? Dius, m'he perdut, porta'm per les meves passes que ja he fet. I llavors, pip, 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 i vas tornant cap on has vingut.
Mm-hmm. És una altra solució. Torna amb el cotxe, és una mica el on he aparcat del Google Maps, no?
Exactament.
Que aquest seria una mica el... La filosofia. Doncs ens quedem amb aquesta serra de l'Ubac com a, Com a recomanació, hem parlat de la Mola, hem parlat de la Serra de l'Obac. Segur que ens queden moltíssimes coses per veure molt més a prop del que ens pensem. No cal que ens anem molt lluny per gaudir de... M'he quedat amb aquestes canals que m'explicaves tan humides de la jungla, a veure si algun dia em vaig a perdre per
allà. Ho recomano, però de tot cor, de debò.
Pau, moltíssimes gràcies. Com sempre, t'escoltem al programa de Cugat.cat a Trenc d'Alba, que sempre estem molt pendents. Ens veiem d'aquí un parell o tres de setmanes. Com sempre, això és tan variable com el temps a muntanya.
Fins una altra.